Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell acull prop de 200 refugiats ucraïnesos, una xifra que està dins la mitjana de la demarcació de Barcelona, però molt lluny dels percentatges de poblacions de Tarragona i Lleida. La raó és que els refugiats han acabat acudint altres compatriotes quan han fugit de la guerra, una fugida que es fa en condicions dures, com ha assenyalat el sabadellenc Juanma Jaime, assessor de la delegada del Govern per Emergències, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i Forces Armades.
Nos podemos encontrar situaciones desde tratamientos oncológicos, tratamientos paliativos. Paliativos es pues lo que es un tratamiento paliativo, sí. Llegar aquí y hacer un tratamiento paliativo a una persona. Ahora ya nos empezamos a encontrar heridos de combate. Ya estamos tanto con las Fuerzas Armadas como con hospitales aquí de referencia, como puede ser el clínico, soldados de que tienen amputaciones y distintas heridas de combate, y se les hará, o como niños, con tratamientos oncológicos.
La majoria dels refugiats, però, no preveuen quedar-se a Catalunya, per la qual cosa no fan ús de serveis com l'escolarització dels infants. La Diputació de Barcelona atorga més de 85.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell perquè impulsi el programa Escolta Jove. La iniciativa vol atendre la salut mental d'aquest col·lectiu molt perjudicada des de l'esclat de la pandèmia. El projecte complementarà els impulsats per l'administració local des de l'arribada del coronavirus. I en esports, el Sabadell ha perdut el seu lloc a play-off després de perdre contra l'Andorra per 2-1. Amb tots els arlequinats que han trencat la ratxa de 4 victòries consecutives, passaran la setmana en la 6a posició de la classificació. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A aquesta hora a la P7 trobem 6 quilòmetres de retencions a Cerdanyola, en sentit Girona, i 7 quilòmetres en sentit Tarragona. A Barberà també hi ha problemes en aquesta mateixa via, 3 quilòmetres de cues en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després que hagi sortit el sol i després d'aquestes pluges que vam viure per Sant Jordi. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura ja és força més suau que la d'ahir en aquesta mateixa hora en molts indrets del territori. És que a hores d'ara tenim valors que estan rondant entre els 20 i 22 graus i, a més, ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores i ben bé ho podrà fer fins als 24 o 25 graus en alguns punts de l'interior del territori. També tenim el creixement d'algunes nuvolades i s'espera que durant la tarda pugui escapar-se algun ruixat. Sobretot ho farà entre el Ripollès i la Garrotxa i serà de caràcter local també cap a l'extrem més nord del Pirineu. A la resta del país no s'esperen ruixats, sí que s'han de formar alguns intervals de núvols baixos a la façana litoral de cara al final del dia, però que aquests núvols tampoc no han de deixar precipitació. De cara a demà continuarem parlant de força estabilitat amb un ambient també molt suau de cara al migdia, amb valors fins i tot més elevats que els d'avui, i també continuarem parlant d'aquest temps tan i tan estable, sí que ja a l'espera d'alguns canvis que ens arribarien més aviat de cara a dimecres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'acollida de refugiats ucraïnesos a Sabadell, amb prop de 200 acollits, es manté proporcionalment dins la mitjana de Barcelona. Tot i que el nombre total de refugiats és el més elevat de Catalunya en aquesta demarcació, proporcionalment es troba molt per sota de zones de Ponent, com Tarragona o Lleida. Segons el sabadellenc Juanma Jaime, assessor de la delegada del Govern per Emergències, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i Forces Armades, les persones que fugen d'Ucraïna acostumen a buscar poblacions on ja hi ha compatriotes. Són declaracions al Café de la Ràdio.
Lo primero que hicimos fue sacar el censo y el registro de ucranianeses en Cataluña, y entonces en función de eso es como cualquier tipo de proceso migratorio: 20 para Alemania, Pepe, 20 para Sabadell a trabajar, pues 20 para Guisona. Dices, lo que era la provincia de Barcelona, indudablemente tenía mayor concentración por la población, pero si lo hacemos en proporción, eran la zona del Levante, de Tarragona y zona de Lleida, o sea, pueblos donde población ucraniana ya estaba concentrada.
El perfil majoritari de refugiats són dones menors de 40 anys amb fills. El 10% solen ser majors d'aquesta edat i hi ha molt pocs homes, ja que tot el país està mobilitzat per al combat. Tot i que aquest perfil es manté des de l'esclat de la guerra, Jaime admet que les condicions amb què arriben han empitjorat.
A medida que va avanzando el conflicto, vienen peores situaciones físicas, en peores situaciones económicas, en peores situaciones hasta de la vestimenta, ¿no? O sea, en el centro que hicimos en Barcelona de atención al refugiado, pues al principio podrías ver turistas que no sabrías si eran de la Europa del Este o Alemania, porque veían con su roller, con su animal doméstico. Ahora pues ves que van igual con una bolsa.
En aquest sentit, també comencen a arribar soldats amb ferides de guerra, així com malalts oncològics que han deixat de rebre tractament. En la majoria de casos, però, no hi ha una voluntat de quedar-se a Catalunya, ja que no venen amb tota la família.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Obrim pàgina urbanística perquè avui s'han licitat les obres per instal·lar rampes al barri de Cifuentes. Les actuacions es concentraran entre els carrers Beethoven i Palestina amb la carretera de Terrassa i estan valorades amb més de 230.000 euros. L'objectiu d'aquestes obres és millorar l'accessibilitat en una zona amb molts desnivells i escales. Així ho ha apuntat la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
Crec que això és important perquè són actuacions que milloraran les escales on s'instal·laran rampes a dos recorreguts que enllacen espais situats a diferents nivells, on els nivells s'eliminaran completament les barreres arquitectòniques i també inclouen noves zones enjardinades.
Un cop en marxa, les actuacions s'allargaran durant 3 mesos. En paral·lel, aquest mateix barri s'està a punt de licitar les obres de millora d'accessibilitat a la plaça Ròmul i als carrers de Becker i Plauta. I també trobem afectacions al trànsit rodat del centre per les obres de reparació de la calçada dels carrers Sant Joan i Doctor Puig. Tots dos es tallen completament el trànsit a partir de demà i fins al pròxim 30 de maig. L'actuació s'emmarca en un pla municipal de reparació de ferms amb una inversió prevista de 900.000 euros. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El tram afectat pels treballs va del carrer Tres Creus al carrer Salut, un espai molt deteriorat per l'elevat volum de trànsit que cada dia hi circula. Per exemple, les principals línies de bus de la xarxa de transport públic. Per aquest motiu, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, assenyala que l'actuació era urgent.
Hem iniciat el desplegament, l'arranjament de diversos carrers i calçades de la ciutat, així com reparació de voreres, i emmarquem aquesta actuació dintre d'una actuació que s'havia de fer del dia a dia de la ciutat, i en aquest cas al centre de Sabadell. I en el transcurs del 25 d'abril fins al 30 de maig, afrontem la reparació dels ferms dels carrers de Sant Joan i de Doctor Puig.
Les obres obligaran a modificar la circulació als carrers Tres Creus, Sant Josep, Creueta i Narcís Giralt. Alhora, les parades de bus dels carrers Tres Creus i Sant Joan quedaran inhabilitades. És previst que els treballs s'allarguin durant les pròximes 5 setmanes.
I les obres per pacificar el carrer Indústria evolucionen a bon ritme i amb la qualitat prevista. Així ho ha afirmat aquesta tarda la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, assegurant que estil referent positiu de la pacificació del carrer Pérez Moya, al sud.
És la mateixa empresa, allà va quedar molt bé arrel d'imaginar-te com pot quedar. Crec que quedarà molt bé. Crec que hem guanyat un carrer amb unes façanes, que el carrer Indústria, les façanes només elles soles ja fan gran aquest carrer, i més amb aquesta nova obra, crec que hem guanyat un espai molt maco per la ciutat.
Molina confirma que les obres estaran enllestides abans que acabi l'any, tot tal i com estava previst.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Sabadell ha deixat constància de la pandèmia en un monòlit ubicat al recinte del Taulí. S'ha inaugurat aquest diumenge en el marc d'un acte de record a les víctimes de la pandèmia i d'agraïment al personal essencial que ha lluitat contra el virus durant els últims 2 anys. El memorial s'ha pogut dur a terme després que s'hagi hagut d'ajornar fins a 3 vegades, en 2 ocasions per Covid i una altra per la pluja.
Emotiu homenatge al que s'ha viscut aquest diumenge en un dels emplaçaments clau durant la pandèmia, el Parc Taulí. Precisament per aquesta simbologia, el recinte ha estat triat per acollir de forma permanent el monòlit en record a la pandèmia de Covid-19. Durant el memorial, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, recordava els més de 700 sabadellencs morts en els darrers 2 anys.
Comencem, doncs, aquest record, aquesta reparació, avui i aquí. I ho fem recordant, en primer lloc, els 737 sabadellencs i sabadellenques que han mort a causa de la pandèmia. Pares, mares, germans, fills, amics, companys de feina, responsables d'entitats. Tenim la responsabilitat de conservar-los a tots ells a la nostra memòria col·lectiva.
Durant l'acte, persones de diferents edats també van explicar la seva relació amb la Covid-19 i com van viure les diferents etapes de desescalada. La Berta Clarena n'és una d'elles.
Aquesta situació em va canviar molt. Jo, que era una persona molt extrovertida, que no em feia res treure amb la mascareta, ara em moria de vergonya, ja que no ens coneixíem. Mai ningú m'havia vist la cara i jo mai li havia vist a ningú. I tenia por d'agafar el virus, després de tot el que havia escoltat durant el confinament.
El memorial, que es va tancar amb un sentit aplaudiment després d'una ofrena floral, va comptar amb l'acompanyament musical d'Oriol Pedrós i Anna Urpí i la coral La Carena.
I precisament arran de la pandèmia, l'Ajuntament ha reforçat els programes d'atenció als joves per evitar problemes de salut mental. Però ara la Diputació de Barcelona hi posa el seu granet de sorra amb una subvenció de més de 85.000 euros. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Joventut, Marta Morell, assegura que aquests recursos serviran per crear nous programes en aquesta línia.
També és important dir que aquesta subvenció no és per suplir cap de les accions que ja fem ara, tampoc és per consolidar cap dels programes, sinó que és per fer més accions que realment el que facin doncs, siguin efectius de cara als joves de la nostra ciutat. I quan ja sapiguem realment totes les accions, i que us adelanto que una part dels diners sí que serviran per fer contractar més personal.
Actualment l'Oficina Jove disposa d'una assessoria d'acompanyament emocional, confidencial i gratuïta, tot plegat per abordar l'augment de casos de necessitat i les dificultats per gestionar les emocions en el context actual. I no deixem la salut perquè la plataforma SOS Pediatria continua reivindicant que un servei de pediatria estable en tots els CAPs de Sabadell és necessari, una petició que els seus membres han tornat a posar sobre la taula aquest diumenge en el marc d'una jornada d'activitats a la plaça Doctor Robert. Des de SOS Pediatria lamenten que el Departament de Salut no tingui en compte les seves reclamacions.
David Berguedà, portaveu de SOS Pediatria, anomena algunes de les mesures que rebutgen.
Hem passat uns mesos que molts CAPs no donaven servei, que les famílies ens feien anar al Taulí per qualsevol consulta, que no s'han fet revisions, no s'han fet vacunacions, i llavors aquesta situació, lluny de revertir-se, encara volen que sigui una pediatria més concentrada, més lluny dels barris, i això és el que no volem les famílies.
La plataforma compta amb un grup motor de 8 famílies que recullen la queixa d'unes 25 famílies sabadellenques que compten amb el suport de la FAP i els sindicats locals. El pròxim mes de maig, els membres de SOS Pediatria es tornaran a reunir amb representants del Departament de Salut per evitar que la pediatria es continuï concentrant, com ja passa a la zona nord de la ciutat, on el servei es presta de forma centralitzada des del CAP Concòrdia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El Cérvol serà el col·lectiu encarregat d'acompanyar el seguici festiu de Sabadell portant el penó de la ciutat. L'entitat que celebra el seu centenari s'estrenarà durant la vigília de la Salut quan rebrà aquesta bandera de Sabadell, una de les més antigues que s'han trobat, per afegir-se a la comitiva. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El Cérvol ha estat escollit per davant del Parc Taulí, la Joventut de la Faràndula, l'Associació de Veïns de la Creu Alta i la Colla Sardanista Mirant al Cel. Un dels portaveus del seguici, el Rubén Ramiro, ha detallat el programa El Cafè, quins mèrits s'han valorat de cada entitat.
Vam fer una pluja d'idees per triar entitats que tinguessin alguna celebració o algun homenatge pendent, diguem-ne, a la ciutat, no? Per exemple, la Joventut de la Faràndula o Mirant al Cel feien aquest any 75 anys, el Cérvol en feia 100, la Creu Alta celebrava el 250è aniversari de la Fundació del Barri, o del poble, de la Creu Alta, i es va proposar també al Departament de Serveis Generals del Taulí com a homenatge a aquesta tasca invisible, no?, que hem viscut durant la pandèmia però que no s'ha vist.
El penó que portaran els membres del Cérvol és una bandera molt antiga que ha aparegut a la ciutat i que encara està pendent de presentar-se. S'estrenarà a la Vigília de la Salut.
La vigília de la salut començarà a la plaça Imperial el diumenge 8 de maig. Serà una cercavila des de la plaça de l'Imperial fins a l'Ajuntament, on allà veurem doncs, els balls protocolaris dels entremesos del seguici. I el panó doncs, ens acompanyarà i li farem doncs, l'entrega en aquell moment just abans d'iniciar la cercavila.
El procés ha obtingut més de 800 participacions de vot fins aquest diumenge passat. El seguici també sortirà amb el panó durant els dies de festa major. Està format per l'Àliga de Sabadell, el Vall de Bastons, el Vall de Diables, el Drac Antonot, el Lleó de Sabadell, la Víbria de la Creu Alta, el Vall de Cavallets, els Galejadors i els Gegants de Sabadell.
Avui també és notícia.
Sabadell s'assuma a la commemoració del Dia per la Visibilitat Lèsbica aquest dimarts 26 d'abril. L'objectiu és visibilitzar la doble discriminació que pateixen les persones lesbianes pel fet de ser dones i homosexuals. S'ha programat una activitat el dissabte 30 d'abril a 11:45 del migdia a Galastruc. Es projectarà Lesbofòbia, un documental i 10 respostes. I la 26a edició del Dia Internacional de la Dansa arriba aquest cap de setmana a la ciutat. Aquest any la taula sectorial de cultura de dansa, formada per les escoles de dansa i les entitats Petit Món, Biart i Contemporània, es faran càrrec de la celebració, agafant així el relleu a l'Esbart d'en Sabadell Dansaire, que organitzava aquesta mostra en els últims 25 anys. Destaca l'aposta per companyies locals professionals acollides en residència a l'Estruc. Durant tot el cap de setmana, a Sabadell es duran a terme diverses mostres i coreografies. La Fundació Espai Natura fa una exposició per celebrar el 50è aniversari del Museu de la Vida al Camp, on es fa un recorregut històric de la finca de Can Deu des de 1415 fins a l'actualitat. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. La commemoració pel mig segle de la inauguració del museu estarà dividida en 6 plafons ordenats de forma cronològica amb fotografies d'època, que van des d'una introducció sobre la finca fins a les darreres reformes. L'exhibició, que es diu Espai Natura, 50 anys de cultura i natura, no només parla de la finca de Can Deu, sinó que també s'emmarca en el context agrícola del Vallès. Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, ha explicat al matí què pretenen reflectir amb aquest recorregut històric.
És una mica veure, intenta reflectir el que és tota la història de com es va crear la llavors exposició permanent de Eines del Camp de l'any del 21 d'abril de 1972, veure com aquesta es va transformar l'any 2000 amb el Museu de la Vida al Camp, quan vam incorporar un discurs expositiu tot el que era la part de les estances i també la remodelació que es va fer de les eines, de les exposicions, de les sales d'exposició d'eines.
A més, també ha argumentat per què recomana veure l'homenatge.
Jo crec que dona una gran visió de tot el que és aquests 50 anys, de com es va gestar la idea de crear el museu, com podem veure ben bé què ha anat passant aquests 50 anys, quina és la voluntat de la Fundació per continuar oferint aquest espai per al gaudi de tothom.
L'exposició estarà disponible fins a la tardor, el 16 d'octubre d'aquest 2022.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ei, penya. Què passa, penya? Aquí estem els de Xocolata Express per recordar-vos que els dilluns és el dia en què Ràdio Sabadell emprèn un viatge musical a l'univers del pop i del rock. Xocolata Express, els dilluns de 9:45 a 11:45 de la nit i redifusió divendres i dissabtes.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer. Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Renfe reclama a la Generalitat més recursos per renovar els trens de Rodalies. Des de la companyia consideren imprescindible un nou contracte programa amb el govern català per fer-ho possible. Els nous combois que està ultimant la companyia tindran capacitat per 900 passatgers, endolls USB i senyal Wi-Fi. En àmbit judicial, Ada Colau i dos regidors de Barcelona hauran de declarar com a investigats per una querella del fons Baures Investments, propietat del bloc Llavors de Poble Sec, desallotjat dies abans de l'inici de la pandèmia. L'Ajuntament va multar el fons amb 414.000 euros perquè no va oferir un lloguer social a les famílies desnonades, com obligava en aquell moment el decret d'habitatge aprovat per la Generalitat el desembre del 19. Un any després d'aprovar-se, el Tribunal Constitucional el va tombar. Amb tot, l'empresa acusa el consistori i l'alcaldessa de prevaricació administrativa i coaccions per haver donat suport als ocupes, reclamar que els oferissin un lloguer social i multar-los per no fer-ho. D'altra banda, la Generalitat i el Govern d'Aragó no han acostat posicions a la reunió que han mantingut a la seu del COE sobre la candidatura de Jocs Olímpics. A la sortida de la reunió, el conseller d'Esports del Govern d'Aragó, Felipe Fassi, ha assegurat que no es mourà de les condicions que ha posat, entre les quals hi ha un nou repartiment de les proves. Per contra, la secretària general de Presidència de la Generalitat, Núria Cuenca, ha recordat que el Govern, el COE i Aragó ja tenen un acord tècnic tancat. I un últim apunt, científics de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han descobert un anticòs que frena la metàstasi i el creixement del tumor en alguns càncers. En un estudi expliquen la utilització d'un banc de mostres biològiques de càncers de pacients reals per fer la troballa. L'anticòs ataca les cèl·lules mare del càncer i es converteix en el primer candidat a fàrmac que ataca aquest tipus de cèl·lules, però no danya les sanes.
Esports.
El Centre d'Esport Sabadell ha caigut de les places de play-off i passarà la setmana en sisena posició. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip arlequinat, després de 4 victòries consecutives, va cedir al camp del líder Andorra per 2-1.
Un partit en el qual els de Pedro Munitis van oferir una versió sense cap brillantor a la primera meitat i només el gol de Sergio Aguzo en un xut desviat per un defensa va servir perquè el Sabadell arribés viu en una millorada segona meitat. Perquè abans, Carlos Martínez i Marc Fernández havien marcat pels tricolors, molt superiors a l'inici. Munitis lamenta no haver pogut dedicar un millor resultat als més de 300 aficionats desplaçats.
Lo hemos intentado hasta el final, agradecer el apoyo de nuestra gente, porque en momentos el equipo era para que se hubiera caído y seguro que gran parte de que así no haya sido es por el aliento de todos los aficionados del Sabadell que se han desplazado hasta aquí, agradecérselo y que nos hubiera gustado el que se vayan con, por lo menos habiendo puntuado.
Amb la victòria, per cert, l'Andorra reforça el lideratge i ja s'ha assegurat com a mínim la seva participació al play-off. A Galícia ara mateix viatjarien Albacete, Villarreal B, Atlètic Balears i un Alcoyano que va aprofitar la derrota arlequinada per posar-se cinquè. Ara queden 5 jornades i en 4 d'elles el Sabadell s'enfrontarà a rivals directes començant per aquest diumenge a casa contra el Nàstic. Trist per la desfeta Andorra, Munitis confia no fallar en els partits que venen.
Estamos ahora, la verdad, que muy fastidiados después, sobre todo, del esfuerzo que ha hecho tan grande el equipo. Creo que, ya te digo, que a lo mejor, bueno, no soy objetivo, puede ser, pero creo que no merecimos perder ni el de ida ni el de vuelta. Y bueno, te deja ese sabor agridulce de haber hecho un buen trabajo, pero que al final se queda sin premio. Pero como bien dices, si no puedes sumar tú, que no sume el rival directo.
Avui, per cert, la Federació Espanyola ha anunciat una modificació de les dates de la disputa del play-off. Els primers partits s'avancen uns dies i tindran lloc el cap de setmana del 4 i 5 de juny.
I el Sabadell juvenil, per la seva part, també va veure trencada la ratxa, però en el seu cas de mals resultats. Els de Marc Nomen van tornar al camí del triomf després de 4 jornades sense sumar, imposant-se per la mínima al Monte Carlo.
L'únic gol del partit el va fer Adri González, a les acaballes. Nomen, però, considera que podrien haver trencat el partit molt abans.
Vam fer de nou una primera part molt bona, inclús fèiem un penal en el minut 8 de partit i tenim ocasions molt i molt clares per posar-nos per davant. Jo crec que inclús és d'aquells partits que si ho fas doncs agafes aquell punt de confiança i potser fins i tot acabes golejant, però novament no va ser fins al minut 80.
Amb la victòria, el Sabadell juvenil ha pujat un lloc en aquest grup 3 de la divisió d'honor i és cinquè, lluny, això sí, dels equips que té per davant. Aquest cap de setmana els arrequinats visiten el rival que se situa just per sota, el Mallorca.
No deixem... deixem el futbol perquè el grup 2 de la primera catalana, el Sabadell Nord, cau per 4-1 al camp del Tona.
En l'últim desplaçament dels de la zona nord de la categoria, els de Carlos López, ja descendits, van ser testimonis de la festa dels tonencs que van assolir un històric ascens a la tercera ref.
El Betis del sabadellenc Cristian Tello s'ha proclamat campió de la Copa del Rei 17 anys després de l'últim cop.
El de Cifuentes va entrar a la pròrroga de la final contra el València i amb l'empat a 1 va ser decisiu a la tanda de penals marcant el penúltim gol. Amb aquest títol, el sabadellenc en suma ja dos després d'aconseguir la Copa amb el Barça fa una dècada. A més, les seves dades a la competició del CAU són gairebé impecables. Dels 35 partits disputats al llarg de 8 temporades, només n'ha perdut 3.
En pàgina poliesportiva, la selecció espanyola de waterpolo femení queda a les portes de proclamar-se campiona de la fase final europea de la World League després de caure per 11-12 davant Països Baixos.
La final a Santa Cruz de Tenerife la van disputar quatre jugadores del Club Natació Sabadell, Irene González, Judith Forca i Laura Ester per part d'Espanya i Sabrina van der Sloot, una de les protagonistes a les acaballes del partit per les neerlandeses. La medalla de plata serveix a la selecció espanyola com a bitllet per la pròxima superfinal de la Lliga Mundial i com a preparatiu pel Mundial de Budapest del proper mes de juny.
I precisament la selecció masculina tindrà la mateixa oportunitat aquest cap de setmana a Podgorica, a Montenegro.
En els dies previs a la competició, els waterpolistes dirigits per David Martín s'han estat entrenant a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat amb els jugadors de l'Estrelpool Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i Edu Lorrio a les seves files.
I el Barcelona d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez ha aconseguit la seva 12a lliga consecutiva.
Gràcies a la victòria per la mínima, 34-35 a la pista de l'Anaitasuna Navarrés. L'ex de l'OAR va ser el màxim referent en atac pels de Carlos Ortega amb 11 gols, 5 dels quals de penal. Amb aquest títol, el sabadellenc en suma ja 4 en la present temporada després de conquerir la Supercopa de Catalunya i d'Espanya i també la Copa del Rei.
Més en vol, a la Primera Nacional tot continua igual a la part alta de la classificació, ja que els 5 primers van obtenir la victòria. També l'OAR Gràcia, que es va desfer per un contundent 39-27 del Poblenou gràcies a una gran segona meitat.
A la primera, els graciencs es van topar amb un rival que va oferir molta resistència i que per moments va igualar el marcador, però els de Cesc Borrell, imposant el seu ritme, van obrir escletxa entrada ja a la segona part. El tècnic reconeix que els va costar sentir que el triomf es quedava a casa.
Jo els he comentat als jugadors que era un partit trampa, no? Perquè sobre la pissarra o sobre la llibreta, com li vulguis dir, érem candidats a guanyar i una bona victòria, però també quan jugues contra un equip que no s'hi juga res, si es tenen un bon partit i es troben còmodes a la situació de joc, et poden complicar la vida, no? I jo crec que ha sigut així, ens han complicat molt la vida, però al final hem trobat les tecles claus per guanyar el partit còmodament.
Per tant, l'OAR Gràcia arriba segona a les tres últimes jornades de Lliga. Per darrere venen el Sant Cugat, que està a un punt, la Salle Montcada 3 i el filial del Granollers a 4. Per la seva part, el CUE Creu Alta Sabadell en vol i ja descendit matemàticament va patir una nova derrota, 42-25 a la pista del Bordils.
I en ciclisme, doblet del rus Gleb Siritsa, el trofeu Joan Escolà i el campionat de Sabadell aquest cap de setmana. El ciclista del Club Ciclista Catalunya-Barcelona es va imposar en dues proves plenes de contratemps.
Dissabte, el trofeu Joan Escolà, el temporal va afectar els ciclistes i finalment Siritsa es va imposar a Álvaro Marzà a l'esprint entre els dos escapats. Diumenge, la cursa va estar neutralitzada durant hora i mitja per la caiguda d'un corredor que va haver de ser evacuat en helicòpter. Amb un recorregut reduït, Siritsa, que anava escapat, va tornar a vèncer a l'esprint. Joaquim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme, valora positivament les dues curses, tot i els imprevistos.
Ha sigut un cap de setmana que han tingut una mica de tot. Primer, el temps ens ha fet el que ens ha fet ahir, però bé, es va acabar la cursa, pues enhorabona a tothom que la va poder acabar i a l'organització, que va estar molt bé, i avui era la continuació. Avui ha sorgit un imprevist per dues caigudes, hem estat una hora i mitja aturats. Agrair la paciència que han tingut tant directors com corredors, però al final s'ha acabat la cursa i jo crec que s'ha acabat molt bé, molt digne, i s'ha disputat fins a l'últim moment.
I després d'aquestes dues proves, Sabadell també acollirà els dies 22 i 23 de maig els campionats de Catalunya de ciclisme masculí i femení.
I encara en ciclisme, David de la Cruz va participar a una de les grans clàssiques, la Lieja, acabant en 98a posició i a 13 minuts i 45 segons del guanyador, Remco Evenepoel. Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 25 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm